demà molts dels pobles de Catalunya s'ompliran dels balls de caramelles. Destaquen especialment les de Súria, considerades part del catàleg del Patrimoni Popular i Festiu de Catalunya, i que aquest any comptaran amb més de 900 caramelleires.
És la primera edició postpandèmia i recupera el programa d'actes complet, cosa que fa preveure que l'assistència de visitants creixerà. La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Súria, Alba Santa Maria, ha parlat a RAC1 del que significa aquesta tradició pel municipi.
És una festa que ens la sentim molt nostra, que la tenim molt arrelada i que mica a mica doncs, l'hem anat fent gran i que encara doncs, any rere any l'anem fent més gran. La veritat és que cada any hi ha més participació que l'anterior, quan sembla que ja hem arribat a màxims. És una qüestió molt de sentiment identitari com a municipi.
El punt àlgid de la festa serà aquest matí, amb els balls que plegaran les 9 colles al centre del poble.
Del matí, i pel que fa a l'agenda de concerts del dia, aquest vespre arrenca a Sant Martí d'Empúries a l'Alt Empordà el festival Clàssics de l'Escala. Els encarregats de donar el tret de sortida seran el trio Clàssico Terzetto Italiano, interpretant peces de finals del classicisme i principis del romanticisme, d'autors com Francesco Molino, Ferdinando Carulli i Josef Kufner. El concert serà a les 7 de la tarda a l'església de Sant Martí d'Empúries. I al Palau de la Música avui actua l'Orquestra de Guitarres de Barcelona. Amb més de 30 anys de trajectòria, són un dels referents internacionals en aquesta mena de formacions. A més, són una de les poques orquestres del món que interpreta tots els seus concerts de memòria, sense partitures. El concert serà a les 5 de la tarda i comptarà amb artistes convidats com la mezzosoprano Mariana Carrillo o la ballarina Olga Ponce. Per damunt de les 9 del matí, i ara tornem als esports. Ja hem repassat la derrota del Real Madrid ahir contra el Villarreal i que deixa la Lliga encefat al Barça. També la derrota de l'Espanyol, que l'enfonsa una mica més a la zona de descens. Però què més va passar ahir a la primera divisió, Quim Salvador?
Osasuna 2 el Junt, amb dos gols de l'extrem seguit pel Barça Abde, i Real Societat 2, Getafe 0. Avui, Valladolid-Mallorca a les 2, Betis-Cádiz a un quart de 5, Almeria-València a dos quarts de 7, partit de la qual en depèn a quina distància de la permanència quedarà l'Espanyol, i Derbi-Rayo Vallecano-Atlètic de Madrid a les 9.
I, per altra banda, pel que fa al futbol internacional, l'estrena de Frank Lampard amb derrota a la banqueta del Chelsea just abans d'anar a jugar contra el Real Madrid a la Champions.
1-0 al camp del Wolverhampton, el dia que Frank Lampard tornava a agafar les regnes de l'equip, tot i la derrota, diu l'exjugador del Chelsea, ara entrenador, que va quedar satisfet amb el joc.
You know, for me, we've been working here.
Fa només un parell de dies que estic treballant amb l'equip i estic molt content de com els jugadors ho estan entenent tot. Ara ens hem de preparar pels partits que venen futbolísticament i també mental. No pot ser una excusa, però hi ha hagut molts canvis i hem de millorar unes quantes coses, sobretot pel que fa al resultat, perquè crec que el partit ha estat molt bo.
Summed up pretty well.
El Chelsea és el rival del Real Madrid als quarts de final de la Lliga de Campions, en partit d'anada aquest proper dimecres al Santiago Bernabéu. També a la Premier anglesa, el Manchester City va golejar el Southampton per 1-4 amb dos gols més de Haaland, el segon espectacular de xilena. Si no l'heu vist, busqueu el vídeo, val la pena. I s'acosta a 5 punts de l'Arsenal, que aquesta tarda jugarà a Anfield contra el Liverpool a dos quarts de 6. I a França, Messi i Sergio Ramos van donar la victòria al PSG al camp del Nice 0-2 per mantenir 6 punts de marge sobre el Lens al capdavant de la classificació.
I més enllà del futbol, el Barça, que avui es pot posar líder en solitari de la Lliga ACB de bàsquet.
Sí, guanya la pista del Bilbao a partir de les 5 de la tarda, i el Manresa també guanya el Baskonia a Vitoria, partit que començarà a les 8. Aquests dos resultats desfarien el triple empat que hi ha al capdavant de la classificació després de la derrota ahir del Real Madrid a Lugo contra el Breogán per 96-72. També jugaran avui el Girona a dos quarts d'una del migdia a Fontejau contra el Fuenlabrada, que és el CUE, i el Joventut a dos quarts de 7 a l'Olímpic contra el València. A la Lliga Femenina, a les 12 Gran Canària Cadí la Seu, i a dos quarts de 6 Araski Barça Sant Feliuenc. L'Uni Girona va guanyar ahir de 26 al Leganés, 83-57.
I acabem amb alguns apunts més d'actualitat poliesportiva.
L'Atlètic Terrassa jugarà aquest migdia contra el Rot Baix de Colònia, semifinals de l'Eurolliga masculina d'hoquei herba, a tres quarts de 2 a Amstelveen, als Països Baixos. El Barça es manté líder de la Lliga de Futbol Sala després d'empatar ahir a 4 al Palau contra el Palma, segon classificat amb un punt menys. L'Indústria Santa Coloma va perdre a Còrdoba per 3-2. L'Embol Granollers ha perdut la segona posició de la Lliga Sobal igual amb la derrota d'ahir a Conca per 34-28. I en ciclisme, ja hem comentat la victòria de Jonas Vingegaard a la Itzúlia del País Basc amb exhibició i victòria a l'última etapa. Avui es disputa la París-Roubaix amb Mathieu van der Poel i Wout van Aert com a caps de cartell, i a Vic s'hi disputaran les finals de la primera prova de la Copa del Món de Trial en Bicicleta.
Gràcies, Quim. Fins ara.
Bon dia.
RAC 1. Descobreix la personalitat dels vins del cor de Catalunya amb Gourmet La Vanguardia. La nova selecció de vins de la D.O. Pla de Bages et porta l'Àrtium Cabernet del celler cooperatiu d'Artés, la Rasa de Can Serra dels Exhibis i el Baroc de Mas de Sant Iscle. 6 vins negres valorats amb 89 euros ara per només 59. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
Prepareu-vos, que ja són aquí les colònies de RAC1. Aquest any, tercera edició. Del 25 de juny a 9 de juliol a l'Alberg de Vic.
Per nenes i nens d'entre 8 i 16 anys.
Natura i ràdio en un entorn magnífic. Farem tallers de ràdio cada dia a l'estudi.
Gravarem podcast amb els professionals de RAC1.
I a més, hi haurà activitats d'aventura. Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries.
Muntarem a cavall.
Farem excursions i piscina.
Informació i inscripcions a coloniesracu.cat.
Organitzat per Club Elements i Radiofonis. Amb la col·laboració de RAC1.
Tots som
de Colonials.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo hi trobes molt més. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Renovada, és fàcil, actualitzada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
Participeu, expliqueu-nos el que vulgueu, digueu-hi la vostra. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Les 9 i 7 minuts.
Sí. 200 años sin poder echar un polvo como Dios manda.
És un atac a la Verge del Rocío, als costums d'Andalusia, i reclamem aquesta reparació pública.
A Platja d'Aro, de cada 100 persones que et trobis pel carrer, molts són persones de la ciutat de Barcelona, probablement queixant-se que a Barcelona hi ha massa turistes.
Podia ser música molt alta durant tota la nit, fins a mig matí. Llavors durant el dia paren i a les 7, 8 de la vespre, doncs tornem una altra vegada.
Aquestes són algunes de les veus de l'actualitat a les 9 i 8 minuts. Ara de seguida saludarem els col·laboradors, el Carles Fernández, el Joan Caral, la Ivanguera, però abans Martí Oliveres, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia a tothom.
Home, avui un dia que ja haurem d'estar mirant les carreteres perquè és operació tornada, però que des del punt de vista meteorològic no té cap història, no?
No, exacte, sense complicacions. Aquest diumenge de Pasqua, diumenge de resurrecció, de caramelles, no hem de patir pel temps ni a les carreteres ni amb totes aquestes activitats de Pasqua que tenim programades a diferents punts del país. Per tant, caramellaires amb tranquil·litat poden cantar, sortir i gaudir d'aquesta primavera. Amb sol, això sí, un sol apagat. Avui la novetat són aquests núvols prims, núvols alts mitjans que deixen el cel enterbolit estona. S'ha de mantenir durant tot el dia aquesta dinàmica, amb més bonança, fins i tot un punt de caloreta al centre del dia, moltes comarques interiors, una calor una mica més intensa per l'època de l'any cap al Pla de Lleida, 25, 26, potser 27 graus, i serà la dinàmica també de demà, dimarts, dimecres, puja la temperatura diurna, les nits continuaran fredes, o sigui que per tornar cap a casa moltes persones no hem de patir pel temps per l'operació tornada, però sí de cara a dimecres ja es veu, s'està configurant un canvi de temps entre dimecres i dijous amb alguns ruixats. Veurem a comarques del Pirineu, Girona, potser Catalunya Central, a la resta, si acaba plovent, sembla més aviat poca cosa, aquests ruixats més efectius cap al sector de Lleida, Pirineu de Lleida, fins i tot amb neu baixant ja cap als 1.400-1.500 metres. Maquillarem doncs una mica el resultat d'aquest final de temporada de les estacions d'esquí, amb una mica de gruixos de neu cap al sector occidental del Pirineu català, amb temperatures que, ho diem, pugen els pròxims migdies, però es mantenen encara fredes, força fredes, de nit, esperant doncs aquesta pluja que anunciem per dimecres-dijous.
Dimecres-dijous?
Dimecres-dijous.
Però pluja, estem parlant de què?
Estem parlant de ruixats que potser, mira, cap al Pirineu de Lleida, 20, 30, 40 litres per metre quadrat, amb una mica de neu, el vent es reforçarà als extrems del país, però no són pluges generals, ni molt menys per revertir la situació. Mirant mapes a llarg termini, a partir del 20, sembla que podríem 20. Encarar la segona, ja, recta final, podríem dir, de l'abril, quan arribarien les pluges més importants, i sabem que hi ha una data important.
Home, ja el 23.
Esperem que la pluja esquivi aquella jornada.
Sí, tot i que, com dèiem l'altre dia, com dèiem ahir, vaja, no estem per sacrificar dies plujosos en aquest país ara mateix, però clar, l'efecte que pot tenir sobre tota una indústria com és l'editorial pel dia de Sant Jordi, és delicat. Sí. En tot cas, pluja que no estarà malament,
benvinguda, evidentment.
Però no és generalitzada a partir de dimecres-dijous, després s'atura ja fins a pràcticament Sant Jordi, a les portes Sant Jordi.
14, 15, 16, 17, més tranquil·litat.
I allà és difícil, encara, no? Suposo, de veure de què estem parlant.
Sí, és complicat, però sí que es veu, doncs, potser un tram final d'abril amb més moviment, no aquests ruixats puntuals que llisquen alguns fronts i amb sort, doncs, reguen Girona i Pirineu, i a la resta, sol i mosques, que diuen, no? Aquesta tranquil·litat.
Les 9 i 11 minuts del matí. Hola, Carles Fernández, bon dia.
Hola, què tal?
T'has sol com un mussol avui.
Sí, no, els proletaris, ahir el banyo és avui jo.
Hosti, és gros, això, eh?
Sí, lluitant pel conveni. Perquè
tenim a distància el Joan Caral i la Ivanguera, però encara tenim alguns problemes tècnics, que això també passa, saps? I ara encara crec que encara no els podem saludar.
Fem un tet-a-tet.
Però, bueno, ja si vols tu. De totes maneres, ara de seguida... què em dieu que tenim, perdó, eh? El Joan Caral el tenim. Val. Joan Caral, què tal? Bon dia.
Bon dia,
ara,
bon dia.
Ara,
bon dia de Pasqua, preparant la mona.
Sí, preparant la mona, ja?
Home, és per demà.
Sí, això és veritat. Bueno, aquí hi ha un debat, eh?
S'ha de fornejar.
Ja sé que es menja demà, però el fet de que molta gent l'entregui aprofitant diumenge fa que hi hagi gent que menja diumenge, dilluns, mona. Sí o no, Carles?
Així va el país, que no respectem... Així va el país, que no respectem les tradicions.
No respectem res. Què dius, Carles?
Que jo la vaig lliurar una ahir.
Ahir, imagina't, en dissabte, eh? Avui ens n'han deixat un parell, també, per aquí sobre la taula, que ja... A veure, és més difícil de degustar que un bunyol, però vaja, ja mirarem de solucionar-ho, això. I ara, de seguida, mirarem de saludar també la Ivanguera i per conversar d'algunes de les qüestions d'actualitat de les que sentíem ara també en les veus de l'actualitat. Abans, però, deixeu-me fer allò un minuto y resultado cap a Sant Jordi Desvalls, cap al Gironès, on des de dijous tenen muntada una rave. L'alcaldessa, ja hi parlàvem ahir, la Núria Martínez, i la tornem a tenir en línia. Senyora Martínez, molt bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
Mirem d'actualitzar la informació, suposo que continua la rave, no?
Sí, 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 i amb més força que mai. Aquesta nit ha sigut horrorós. Diversos veïns m'han fet arribar vídeos gravats des dels domicilis, i bé, ha sigut horrorós per a tot el municipi, vull dir, en qualsevol punt del poble, la música era bueno, amb una força tremenda.
Més gent, o això no ho saben?
Bueno, sí, hem parat amb molts aquest matí, sí. I ens comuniquen que la cosa està estabilitzada en 300 persones. Una bona notícia per nosaltres, perquè vam pensar que bueno, en tota aquesta moguda de ressò en els medis de comunicació, doncs podria haver-hi un efecte crida, i no ha sigut així. Vull dir que això és l'única bona notícia que crec que podem comunicar aquest matí.
Mm-hmm. Que no ha anat a més, en tot cas.
No ha anat a més, no ha anat a més.
Deia que els veïns li havien enviat vídeos del soroll que sentien a casa seva. Què li diuen els veïns sobre aquesta festa i sobre què ha de fer o deixar de fer un ajuntament com el seu?
Bé, els veïns em diuen això, vull dir, em comuniquen lo molestos que estan amb tot això i bueno, que són tres nits ja de no poder descansar amb normalitat. L'Ajuntament, per la seva part, doncs, vam contactar ahir amb la delegada del govern. Estem intentant agendar una reunió amb el delegat interior la propera setmana, i en la que, evidentment, crec i desitjo que assisteixin tots els municipis afectats per aquest tipus de festes i intentem buscar una solució, de bueno, més que solució, una prevenció, perquè no torni a passar això mai més en aquests llocs. Vull dir, el que no pot ser és que per una festa d'uns els altres estiguem patint tres nits d'insomni. I això no pot ser, no es pot tornar a repetir.
Mm-hmm. Sobre això, recordo que ahir ens deia l'alcaldessa que una de les dificultats és que és en un terreny privat i que l'Ajuntament no hi podia fer res des del punt de vista d'una denúncia, etc, perquè era en terreny privat. Sí. No sé si han aconseguit parlar amb el propietari d'aquests terrenys.
Sí, jo vaig parlar ahir a la tarda amb l'alcaldessa de Sabrià de Ter,
sí,
que és on hi ha la finca aquesta,
sí,
i bé, intentarem parlar amb el propietari si hi ha alguna mena de solució per poder acotar una mica la finca, l'accés, i com us deia, doncs, intentar sobretot a nivell institucional doncs, buscar alguna solució de prevenció, vull dir, més efectius, que facin rondes en dies especials, com ara aquests que són 4 dies de festa seguits, i avisar sobretot a la població de que en el cas que veiessin moviments estranys de vehicles dirigint-se cap a la zona o així, doncs que ho comuniquin immediatament per intentar precisament això, que puguin muntar tota la infraestructura que porten i que es pugui acabar realitzant la festa.
Mm-hmm. Clar, ens trobem la mateixa situació que ahir, no? No es pot actuar, o li diuen als Mossos que no es pot actuar.
No, és el mateix, vull dir, ells estan allà, fan controls, vull dir, no han marxat allà, continuen encent-hi, però actuacions no, perquè a veure, no és un lloc que representi un perill per a les mateixes persones que assisteixen a la festa i no estan causant perjudici directe a ningú. Per tant, no es considera el fer una acció de desallotjar la zona precisament per a les implicacions pitjors que pot tenir que no pas deixar-los allà que vagin fent. Així que aquesta és la resposta, tal qual.
Acabo només, si teniu alguna previsió, si els Mossos us diuen, si parlant, diguem-ne, amb els organitzadors de la festa saben quan tenen previst marxar, això, teniu previsió d'això?
La previsió, sí, no, la previsió és la mateixa que teníem el primer dia. Suposo que demà al matí, doncs, quan parin, començaran a desmuntar i marxaran. Vull dir que aquesta nit de diumenge jo crec que encara doncs, estarem en la mateixa situació. I seran 4 nits. Han sigut tota la Setmana Santa sense poder descansar i sense poder estar a casa normalment, no? Amb una normalitat. Però ja et dic, en tots els punts del poble s'ha sentit i aquesta nit ha sigut horrorós. Vull dir, molt, s'ha sentit moltíssim.
Alcaldessa, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí.
Gràcies a vosaltres.
L'alcaldessa Núria Martínez, l'alcaldessa de Sant Jordi d'Esvalls, que tercer dia diu, avui ha estat horrorós, i clar, home, si ens posem a la pell d'uns veïns que tenen a tocar una festa d'aquest tipus i no poden descansar tercera nit consecutiva i saben que n'hi haurà una quarta, doncs és complicat, això és així. Carles.
Sí, està clar, la llei és la que és, i la norma és la que és, i la proporcionalitat a l'hora d'actuar de la policia doncs és el que ha de ser, diguem, sempre intentant no generar més problema del que estigui existint. El que passa que no sé si 3 nits, diguem, sense poder dormir no serien una raó de salut pública prou important, diguem, com perquè algun tribunal, algun jutjat de guàrdia decretés, doncs, no sé, no fer-los fora, però que doncs s'han de presentar els generadors, per exemple, no? Que això havia estat una tàctica usada en altres ocasions.
Caral.
Bé, jo crec que aquí és un cas bastant clar, teòricament almenys, de contaminació sònica. Vull dir, tenim sentències, condemnes penals per atorrar la gent amb sorolls. Vull dir que jo crec que aquí que hi ha certa base per actuar fins i tot policialment, comunicant-ho al jutjat. És a dir, certament per reunir-se no cal demanar permís, estan al camp, al mig de la natura, però el que no es pot fer és ensordir els veïns, perquè tenen dret al descans. Jo, vull dir, tenim condemnes penals, no sancions administratives ni intervencions administratives, no, condemnes penals per soroll, per contaminació sònica.
Iva.
Sí, coincideixo amb els dos anteriors, aplicant una mica el sentit comú. El que no pot ser és que quan aconsegueixes una massa suficient de gent estiguis exempt de complir certes normes de convivència. i per molt que estigués al mig del camp, quan estàs pertorbant el normal funcionament de la població veïna, s'estan vulnerant les normes de convivència. Per tant, jo crec que alguna cosa hi hauria de... alguna norma hi ha d'haver aplicable, i em sembla que la de la contaminació acústica és prou evident, com per intervenir, si no desfent la festa rave, si controlant els efectes que té sobre la població veïna, en aquest cas el soroll, que és el que realment està destrossant el descans dels veïns.
9 i 20 minuts. Permeteu-me, perquè, evidentment, qualsevol novetat que es produeixi en aquesta rave, doncs mirarem d'explicar-vos-ho. Aniré un moment a la publicitat i després torno amb un cas d'aquells de successos, Carles, hosti, que ahir saltava al vespre i que encara estem una mica impactats i sorpresos.
Totalment excepcional.
Sí. És un... si no heu sentit a l'informatiu, ara de seguida en parlarem, però l'assassinat d'una persona, d'un membre del club de tir de Canovelles, al Vallès Oriental, que va morir ahir tirotejat dins del club per part d'un dels clients que més sembla... tot i que no hi ha confirmació per part del Ministeri d'Interior, que o és o era militar i que és client d'aquell espai i que sembla que estava fent pràctiques de tir i de cop va haver un moment que va decidir disparar contra l'armer, contra la persona que facilita les armes i la munició, i que després va escapar-se, segons explicaven TV3 i Catalunya Ràdio, hauria amenaçat a una dona per ficar-se dins del cotxe perquè la portés fins a Barcelona, i ens hem passat la nit amb una activació molt important dels Mossos d'Esquadra i d'alguns grups com els GEI, no, Carles, que són els...
Vaja. Grup Especial d'Intervenció, aquest és quan...
quan la cosa està complicada, no?
Sí, ens ha de fer front a algú que és obvi que és molt perillós.
Doncs no l'han trobat, de moment, que sapiguem. Per tant, operació policial oberta. Fem una petita pausa i de seguida mirem de saber-ne l'última hora i tots els detalls amb la persona que va destapar aquesta informació, que és la Rebeca Carranco, del diari El País.
Via Lliure, amb Xavi Bundó. RAC 1. S'apropa la gala de lliurament de la segona edició dels Premis DRAC.
I és el moment de reconèixer la tasca d'aquells i aquelles que contribueixen a construir un món més inclusiu i sostenible.
El dilluns 17 d'abril, a l'Auditori de Barcelona,
CaixaBank es torna a sumar a la celebració dels Premis DRAC, perquè CaixaBank és a prop de les persones per tot allò que importa.
Descobreix la personalitat dels vins del cor de Catalunya amb Gourmet La Vanguardia. La nova selecció de vins de la D.O. Pla de Bages et porta l'Àrtium Cabernet del celler cooperatiu d'Artés, la Rasa de Can Serra dels Exhibis i el Baroc de Mas de Sant Iscle. 6 vins negres valorats amb 89 euros, ara per només 59. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
RAC 1. Ja és aquí la gran gala dels Premis DRAC.
El DRAC, que reconeix persones i projectes que fan millor la nostra societat.
El dilluns 17 d'abril, a 7:45 del vespre, a l'Auditori de Barcelona,
amb Marc Giró com a mestre de cerimònies, els guardonats a l'escenari i les actuacions en directe de
Ruth Lorenzo,
Siderland,
Miss Raisa
i el mag Jordi Cap.
Seguiu tots els detalls de la gala per streaming de vídeo en directe a RAC1.cat.
El dilluns 17 d'abril, a 7:45 del vespre, tornen els Premis DRAC.
La segona edició dels premis creats per RAC 1. Tots som 1. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiac Assegurances, Unió Suïssa Joiers i Vueling.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Evans, proveïdor tècnic oficial. Organitza Activity Experience.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
9 i 23 minuts. Rebeca Carranco, molt bon dia.
Hola, bon dia.
La Rebeca Carranco és la periodista, una de les millors periodistes de successos de casa nostra, del diari El País. És la persona que va explicar per primera vegada ahir aquest succés que dèiem abans, Rebeca, que ens té una mica sorpresos i que, a més, hi ha una certa tensió, m'imagino, jo ara mateix, de l'interior de Mossos d'Esquadra i del departament, perquè no s'ha pogut tancar de moment, si no hi ha hagut algun canvi en les últimes hores, no?
Clar, molta preocupació perquè és una persona, com estàveu explicant vosaltres, que fuig armada i que l'estaven buscant ahir a la nit, fins a la matinada se la va estar buscant a Collserola. Ara reprendrà una altra vegada aquesta cerca per Collserola, però realment és un perill aquesta persona ara mateix, no?, fins que se la detingui. Sí que és cert que hi ha aquesta tensió. Ahir algunes persones deien que estaven escoltant l'hèlix, l'helicòpter dels Mossos, òbviament, perquè estava també pentinant aquesta muntanya per poder trobar-lo, però fins ara, fins on sabem, no l'han trobat.
Ahir, de fet, gent de la ràdio, que estàvem aquí a la planta 15, ens deien des de la redacció que veien l'helicòpter fent servir el focus, no?, que això suposo que, Carles, és un dels operatius habituals quan estàs fent una recerca en determinades zones, no?
Hola, com estàs, Bon dia, abans de tot.
Carles Fernández, i la Rebeca.
Evident, sí, sí, l'helicòpter pot volar quan toqui, però quan vola de nit, i a més ara que ja la nit, diguem, ve tard, perquè va, no sé, a les 5 de la tarda del mes de febrer de seguida de nit, però ara ja va tard, doncs, clar, estan preocupats. És que a Collserola és el parc urbà més gran que hi ha, jo diria que a Espanya, però bueno, si no a Catalunya segur. Llavors, ara mateix, ara, quanta gent hi ha a Collserola? Ningú ho sap. Hi poden haver milers,
clar.
O desenes de milers de gent que està corrent, que va en bici, que passeja, que treu fosca. Llavors, clar, això, Rebeca, no? Suposo que deu ser...
Sí, clar, és un motiu de preocupació. A mi, em sobte, no hem vist per ara cap alerta a la ciutadania o qualsevol avís, o per ara això Mossos no ho ha fet, i sí que, bueno, és una cosa que també estem una mica pendents, no?, si faran alguna cosa així o no, per això que diu el Carles, avui és un dia festiu, és a més diumenge, i molta gent ho està passejant, no? Que, no, que això no vol dir que s'hagi de trobar allà, no? Tampoc no, que no genera misteri, però sí que era uns llocs, un dels llocs on se buscava.
Sí. Rebeca, explica'ns una mica, per entendre què és el que va passar, tota la informació que tens tu al voltant d'aquest cas, perquè es produeix cap al voltant de quarts de vuit del vespre en aquest club de tir de Canovelles, no?
Sí, a nosaltres el que ens expliquen és que aquesta persona està allà, està amb una carabina, està disparant una diana, no?, que aquesta és una persona bastant jove, molt jove, i que després hi ha un moment que deixa de disparar i que té una actitud com una mica estranya, s'asseu, comença a anar al lavabo, entra, surt... no hi havia molta gent en aquell moment al club de tir, després ell torna aquesta carabina a l'armer, demana més armes, i després no se sap molt bé què passa, el dispara, ens diuen que per l'esquena, és veritat que això, bueno, és un moment de molta tensió, però bueno, que sí que el dispara per l'esquena, i que fuig corrents, i que les persones, a aquell centre de tir té bar, és un lloc on es pot menjar, dinar, llavors les persones que estan allà reaccionen sortint corrents darrere d'ell, però no l'aconsegueixen enxampar, i les primeres informacions diuen que ell para un cotxe, pensem que això, fins que no el detinguin i no parlin amb ell, és tot una mica... El que s'explica en aquell moment, i les patrulles el que reporten en aquell moment, el que expliquen és que el para un cotxe que condueix una dona, que l'amenaça amb una arma, d'allà de l'armeria, segons expliquen, s'endú també molta munició, que l'amenaça amb una arma, que el porta fins a la zona de les Corts, i a partir d'aquí és quan se'l comença a buscar i se l'ubica probablement en aquesta zona de Collserola. I ara s'està investigant per què reacciona així, per què fa això, no ho sabem.
Clar, el que no se sap és el mòbil, no?, d'entrada?
No ho sabem. La persona morta és l'armer, és la persona que et dona les armes, com ho explicava abans, és una persona que portava molts anys allà treballant, i... Bueno, no.
És que ho dic perquè, clar, algú podia entendre, bé, doncs, mira, hi ha una persona que pren una decisió i entra a un club de tir i dispara contra una persona. No, tu estàs dibuixant una persona que era allà fent pràctiques de tir i que en un moment determinat, quan està interactuant amb l'armer que li dona les armes i les municions, el decideix disparar i matar allà mateix, no? Sabem si l'arma que fa servir per matar i l'arma que s'endú és del club de tir o és pròpia d'aquest individu? Perquè, clar, també una altra de les coses que s'ha dit és que, i no sé si tu tens confirmació ja o no, de que, perquè nosaltres, fons de Mossos, entenien que era militar. Això no sé si s'ha pogut corroborar que aquesta persona és un militar.
Nosaltres, fins ara, això no ho tenim confirmat per defensa. Sí que és veritat, com tu dius, que a l'inici es comença a explicar i a dir que és militar. Insistim que és una persona bastant jove, pel que ens expliquen. I després, les següents informacions és que és una persona que és exmilitar. Sí que els Mossos han anat al Bruc, han informat, han explicat que estaven buscant aquesta persona. Fins ara, nosaltres no tenim la confirmació oficial, ni tan sols que sigui exmilitar ni militar. Si fos exmilitar, seria un exmilitar molt jove, és a dir, que aquesta idea que podem tenir al cap d'una persona amb molta experiència, gran, i no seria aquest perfil.
Els deien uns 20 anys, no?
Sí, deien...
Clar, exmilitar amb 20 anys, Rebeca, vaja, seria estrany, eh?
Vas molt just, pot ser soldat professional, crec que han d'estar 3 anys com a mínim, no?, en el contracte que signen, i després deixar-ho. Ho desconec, tampoc vull dir una cosa que no sigui, perquè estem esperant això, alguna confirmació oficial. Sí que és cert que ha corregut el seu carnet de soci, aquesta persona era sòcia del club de tir, i el tenen identificat, és a dir, saben qui és, no? Però a vegades tu pots dir que ets una cosa i després que no sigui ben bé així o que tingui matisos, que és el que volem saber abans de dir res, de donar-ho per segur.
Se sap de qui era aquesta arma que fa servir pel crim? O sigui, és la de la, se suposa, es pressuposa que és de la, del mateix club de tir o ell en té alguna?
Jo ho desconec. Sí que ell té llicència d'armes al club de tir, és una arma curta, però jo no sé si és una arma pròpia o és una arma que s'ha enviat al club de tir.
El que sí que sabem és que se'n va d'allà armat i amb munició.
Sí.
Val. Sí. I el que no sabem tampoc és cap, 100% segur cap on va, però que hi ha aquesta hipòtesi que atura un cotxe i a punta de pistola fa que una persona, una dona, el porti cap a Barcelona, sí que és una de les hipòtesis.
Sí, això és el que s'explica en un primer moment i que expliquen les patrulles al primer moment, i sí que es mobilitza els policies de Seguretat Ciutadana de la zona de Barcelona, també es mobilitza, com estava dient, el Jay, l'Èlix, la Brimo, és a dir, ahir es posen molts recursos per intentar donar amb ell.
Tu que coneixes bé els Mossos i aquest tipus d'operatius, de què estem parlant? D'una mida d'operatiu molt gran, perquè m'estàs parlant de Jay, d'antiavalots... grups molt especialitzats davant d'una persona que creuen que és perillosa.
Clar, pensa que es tensiona tot i que es fa un dispositiu. Normalment el que s'intenta fer en aquests casos és tancar la zona, és a dir, aconseguir que la persona no marxi. Això sembla que la persona marxa d'aquesta zona, llavors aquest operatiu Gàbia que es diu de tancament no s'aconsegueix que marxi d'allà, i a partir d'aquí és una cosa que tensiona òbviament a tota la ciutat, que tothom està darrere d'això, intentar saber una persona armada que ha matat una altra persona i que està corrent per on sigui, és de màxima prioritat, òbviament, és un dispositiu gran. Sí.
No sé si saps si els Mossos haurien pogut parlar ja amb aquest presumpte hostatge que fa la persona, aquesta dona que l'hauria portat en cotxe, no?
Ho desconec. Val.
I tampoc no sé si hi ha algun indici de l'estat en què es trobava el presumpte assassí, no? Si anava afectat per algun tipus de droga o no.
Clar, el que diu és que el que expliquen és que la seva actitud aparent, nerviós, sortint, asseient-se, anar al lavabo, tornant, que fa pensar els testimonis que el van veure en aquell moment que potser sí que està afectat, però tot això fins que no el detinguin i no el tinguin davant tampoc podran saber exactament, no? Però sí que en el relat que fan testimonis de la seva actitud sí que parlen d'això, d'una actitud estranya, d'una persona nerviosa que va i ve, no? Bueno, una actitud que no és del tot normal.
No sé si li voleu fer alguna pregunta a Carles, Iva, Joan, a la Rebeca, que en fi, que insistim que és la persona que va aixecar el cas i que ara, Rebeca, no tenim una novetat directament del que ha passat aquesta nit, no? Senzillament no s'ha aconseguit l'objectiu, que és localitzar-lo, i que la feina continua.
Sí, exacte, això és el que ens diuen, que ara reprendrà el dispositiu per la zona de Collserola i que l'estan buscant.
És el lloc central que per on busquen, Rebeca?
És el lloc on l'estan buscant.
Val. Carles, Iba, Joan.
No, la Rebeca ho explica genial. Suposo que se'l localitza, doncs, perquè pel mòbil l'ubica en algun lloc. I a partir d'aquí, doncs, això, aquesta cerca, clar, és el perfil, o almenys el moment que va... És complicat. I tot, sí, no, efectivament no hem de fer alarmisme, i coincideixo amb la Rebeca, però tampoc podem menys tenir que, si certament està embolcant una persona que, a més, va ser capaç de segrestar-ne una altra per poder fugir, doncs el nivell és altet. El nivell és altet.
Imagino, Carles, que en una operació d'aquest tipus, no sé si tu et poses a la pell, tu que coneixes també bé els Mossos d'Esquadra, el primer és trobar aquesta persona, però m'imagino que s'obren molts camins a la vegada, no? Com anar a casa seva, comprovar un tipus de comprovacions.
Fet, perquè, vaja, com diu la Rebeca...
Perquè està identificat, no, Rebeca?
Sí,
se sap qui és exactament.
Viu a la zona, que viu a la zona, més o menys a la zona, no? Per això... s'especula amb la idea que no van en cotxe si no hagués fugit amb el seu propi cotxe, no? Però, sí que saben qui és, sí.
Mm-hmm. Clar, llavors això facilita, no? Poder, doncs, no sé, saber si a casa tenim el germà o no, si... facilita moltes coses, però clar, és una mica agulla al paller, sí. perquè és gran.
No, la veritat és que, i m'imagino tu que has estat a dintre també, Carles, que el nivell de preocupació deu ser, i de tensió deu ser bastant important ara mateix a dintre d'interior.
Sí, passa, suposo que, ara deu haver-hi l'esperança que avui potser doncs es recuperi del que potser doncs duia a sobre, i potser sigui, acabi siguent ell el que digui on és. A veure.
Joan, Iba, voleu fer algun comentari o alguna pregunta per la Rebeca?
Un petit comentari, sí. Que sembla que aquesta persona ha tingut una mena de brot, d'alguna causa, segurament alguna cosa, o diguem-ne neurològica o exògena.
De saber-ho no ho sabem, no? Però tindria sentit.
Per lo que dieu, ha tingut un comportament, diguem-ne, primer erràtic i després violent. Mm-hmm. Vull dir, això és des d'una creu de tablets o la ingesta d'algun producte no adient, no? I després el que voldria saber és en quina mesura Defensa està col·laborant, si és que està col·laborant.
Defensa, dius, el ministre?
El Departament de Defensa, sí.
És a dir, el govern d'Espanya, eh? No sé si ho tens controlat, Rebeca.
Nosaltres estem esperant una resposta oficial que encara no ha arribat, de saber si realment era o ha sigut militar. A hores d'ara encara no ens han respost, encara no ho sabem. Mm-hmm.
Però atribueixes al cap de setmana o que estan preparant una resposta?
Bueno, clar, jo suposo que tot influeix, no? És un cap de setmana molt, a més, bueno, Setmana Santa, no? I segurament pues, també marge potser de poder-te preparar una resposta. Tot, jo diria que sempre amb aquestes coses, tot ho fa una mica més difícil. Jo espero que avui sí que podrem ja saber definitivament si aquesta persona tenia una vinculació o no amb Defensa i de quina mena.
Home, saber, estant perfectament identificat, és estrany que no se sàpiga ja si realment era membre de les Forces Armades o no, no?
Vull dir, sí, és una cosa que hauríem de saber, no? Sí. Sense cap mena de dubte.
Vull dir que estem parlant de 14 hores des de l'incident, sí. I suposo que l'identifiquen perquè la gent del club de tir sap exactament qui és aquesta persona.
Clar, no? Vull dir que... carnet d'ell. O sigui, vull dir,
clar, tenen el carnet, no? Clar, imagina't. No. Què anaves a dir, Iva? Perdona.
Sí, jo li volia preguntar a la Rebeca si sabem quant de temps feia que aquesta persona estava inscrit, era soci del club de tir, i fins a quin punt el coneixien. Si, fins a quin punt és per descomptat, sorpresiva, perquè una persona que té accés a armes no hauria de tenir mai aquest comportament, però fins a quin punt coneixen el perfil de l'agressor?
Clar, pel seu número de soci, el que ens explicaven ahir altres socis és que és un soci relativament nou, relativament jove en comparació amb altres persones, no? I que sí que hi anava, però tampoc era com una persona superconeguda, és a dir, no pel que m'expliquen a mi, un soci relativament nou. També pensem això, que és molt jove i llavors pues, el teu accés a les armes també, pues, fins que no ets major d'edat.
Clar, clar. Bé, a les 9:37 minuts, doncs un succés d'aquests importants per tot, per com s'ha produït, perquè encara no està tancat del tot, i per les persones que implica, i per els rotuns interrogants que hi ha, Rebeca, ostres, perquè han passat una sèrie d'hores ja com perquè algunes d'aquestes qüestions comencin a estar una miqueta resoltes, i la veritat és que és una mica inquietant que no ho estiguin.
Sí. Però bé. Sí, estic d'acord amb tu, totalment d'acord amb tu, ho hauríem de saber.
Sí, sí. Bé, Rebeca, moltíssimes gràcies i felicitats, com sempre, per la feina. Una abraçada.
Gràcies.
9:37 minuts, doncs el que dèiem, per la gent que s'estigui incorporant a aquesta hora del matí, la informació és aquesta. Ahir a les 7:30 de la tarda, als quarts de 8, hi va haver-hi aquest tiroteig a dins d'un club de tir a Canovelles, al Vallès Oriental, per part d'un client d'aquest club de tir molt jove, que, segons ens explicava ara la Rebeca Carranco del diari El País, estava fent pràctiques de tir allà, amb una carabina, ha dit, i que en el moment de fer intercanvi d'armes, demanar-ne una altra i demanar més munició, per algun motiu que desconeixem, va obrir foc fins a 5 trets contra l'armer que li estava donant les armes per l'esquena i el va matar. I d'allà es va escapar. Hi ha la hipòtesi que segrestés una persona per endur-se el cotxe fins a, aparentment, a la ciutat de Barcelona, i que hi ha una operació oberta per detenir-lo des del vespre d'ahir. Encara no hi ha notícies, s'està, diguem-ne, pentinant Collserola per mirar de localitzar-lo, que és la zona on es creu que és. Per cert, fons dels Mossos d'Esquadra ens expliquen que faran algun tipus de comunicat, diguem-ne, sobre si sí o si no, que si han de fer un avís, diguem-ne, a la població, el faran si consideren que hi ha perill per la població. Que mentre això no es produeixi, no el fan el comunicat. Per tant, una mica en la línia del que estàvem dient, que tampoc no cal ara que tothom es posi les mans al cap i que entrem en pànic, perquè els Mossos d'Esquadra han decidit que de moment no fan aquest tipus de comunicat. En el cas que sigui així, doncs ho faran. També ens diuen els Mossos d'Esquadra que ells no tenen confirmat encara que hi hagi una dona com a hostatge. Uh-huh. És a dir, que aquesta sortida d'aquest individu d'aquest club de tir no sabem 100% o confirmat per part dels Mossos d'Esquadra, una confirmació oficial, que es produís de la manera que hi ha la hipòtesi, que és amb el segrest d'una persona, amb un cotxe.
Home, seria raonable que si hagués passat la senyora s'hagués posat en contacte.
S'entén que sí.
És estrany.
Una altra cosa és que els Mossos d'Esquadra ho sàpiguen i no ho vulguin dir, que això també forma part de les investigacions, perquè en un nou... Vaja, tu, Carlos, ho sabràs perfectament, quan hi ha una operació oberta, no sé si s'han de donar el mínim d'informacions, no? També a la premsa, perquè no es doni pistes.
Però aquesta de no tenim confirmat que tal, jo crec que aquesta en tot cas la dirien, però bé,
sí,
ells són els capaços de calibrar, és evident.
Si em permeteu, hi ha una cosa encara que no ha sortit de notícia, suposo que s'ha fet, perquè jo estic amb el Carles, la informació de policia d'investigació, vull dir, és una mercaderia molt preuada i s'ha d'administrar com granum salis, no? Vull dir que amb molta compte. Però és que totes les armes estan registrades, les armes legals, clar, i els permisos d'armes legals estan registrats a la Guàrdia Civil, a la intervenció d'armes, no?
Sí, sí.
Per tant, aquesta persona ha de constar a la comandància de la Guàrdia Civil, al negociat a la intervenció d'armes, sabent, evidentment, nom, adreça, sí, tota la filiació completa, i després el permís d'armes que té, des de quan el té, si és que el té o no el té suspès, i quines armes posseix. Vull dir que tot això és informació, diguem-ne, no pública, òbviament, però sí policialment accessible, no?
Però m'imagino que tota aquesta informació ja deu constar en la seva inscripció al club de tir. És a dir, que al final aquestes ratificacions, quan tu estàs fent ús oficial d'armes de foc, ha de ser poc complicat d'aconseguir, fins i tot pel mateix club.
Bé, de fet, aquí és una bona pregunta que s'obre tenint en compte que l'escenari del crim és el club de tir i que si sembla més o menys com es va produir, com diu la Rebeca Carranco, estem fent suposicions encara perquè no hi ha la confirmació d'això, l'arma és del propi club de tir i de fet se'n va armat del club de tir. La pregunta de, en els clubs de tir, per ser-hi soci i anar a tirar, es fa algun tipus de control, enteneu-me, psicològic?
S'ha de tenir llicència d'armes.
S'ha de tenir llicència d'armes i la llicència d'armes implica una sèrie de proves, eh?
Sí, psicofísiques, que es diu. Més complicades que pel que han de conduir teòricament. El que passa és que obtenir el permís d'armes a través d'un club de tir és més fàcil que si tu vas directament a obtenir-lo per lliure, no? Per s'han de justificar les necessitats de portar armes, etcètera, etcètera. O sigui, jo si vaig a demanar és que vull tenir una arma perquè la vull tenir, doncs em diran que no. Que si vull tenir armes, que vagi un museu a veure-les.
I una persona no pot anar, entre cometes, convidada en un club de tir, eh? Ja no parlo d'aquest cas, perquè aquesta persona tindria...
Això és el que ara se m'escapa. Però, per exemple, algunes professions, per exemple, amb joiers, en algun cas, en una època històrica, els farmacèutics, si, diguem-ne, se'ls donaven les llicències d'armes en funció de la perillositat de la seva professió. Però si tu t'apuntes a un club de tir és molt més fàcil. Ara, està circumscrit, lògicament, l'ús legítim a l'ús esportiu de les armes. Per exemple, no pots tenir segons quines armes un club de tir.
Bé, 2:03 de 10 del matí, insistim, qualsevol novetat d'aquest cas, que es manté obert, hi ha una operació policial en marxa des d'ahir al vespre i que continua obert aquest matí, que no ha donat fruits de moment que s'hagi fet públic, la recerca d'aquest individu que va assassinar-ne un altre en el club de tir de Canovelles al Vallès Oriental. Em permeteu que anem un minutet a la publicitat i de seguida tornem amb el Carles Fernández, amb el Joan Carala i amb la Iva Anguera amb la polèmica de les últimes hores. La polèmica de les últimes hores. I a sobre en Setmana Santa. Avui Jorge Fernández Díaz fa un article al diari La Razón criticant de ple i afegint-se les crítiques que ha rebut aquest gag que aquesta mateixa setmana van fer l'Està passant de TV3, de Toni Soler, amb la Judit Martín de protagonista, la nostra estimada Judit Martín, que és col·laboradora d'aquesta casa, i que, com fa setmana rere setmana, en aquesta secció de l'entrevista improvisada, no és que imiti, perquè al final no és una imitació, sinó una desbarrada, al voltant d'un convidat a ser entrevistat que de normal no podria ser entrevistat. Vull dir, fa 15 dies o 3 setmanes va fer la Barbie, ficada dins d'una capsa que va ser delirant. El que passa és que aquesta setmana, en Setmana Santa, van decidir que seria la Virgen del Rocío. I són 10 minuts de deliri televisiu que acaben amb la indignació de la Junta d'Andalusia amb el seu president Juanma Moreno dient que TV3 ha de demanar disculpes i fins i tot, diu el diari El Mundo, amb una d'aquestes cofradies, ara no recordo el nom, a Huelva, que crec que és d'on és patrona la Virgen del Rocío, que amenaçaven fins i tot portar-ho als tribunals. Pràcticament 9:45, de seguida en parlem.
RAC 1. RAC+1, podcast.
Torna RAC and Go, el podcast de RAC+1 pels emprenedors. Què fa que un emprenedor sigui únic?
Work hard and make progress.
El seu compromís?
Persisteix i venceràs.
El seu optimisme?
Encara que sembli en conya, no ho és gens, i és tot anirà bé.
Tocar de peus a terra?
Emprendre no és una carrera de velocitat, és una carrera de resistència.
La seva passió per les coses?
L'eina fa la feina i la mà te la fa anar.
RAC and Go, amb Oriol Llop. El podcast de RAC+1 pels emprenedors. O dit d'una altra manera, per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells.
The world, where the world will change you.
Escolteu-lo a l'app de RAC1 i RAC1.cat amb l'impuls de CaixaBank Day One.
Descobreix la personalitat dels vins del cor de Catalunya amb Gourmet La Vanguardia. La nova selecció de vins de la D.O. Pla de Bages et porta l'Artium Cabernets del celler cooperatiu d'Artés, la rasa de Cancer dels Exhibis i el Baroc de Mas de Sant Iscle. 6 vins negres valorats amb 89 euros ara per només 59. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
RAC 1. Via lliure amb Xavi Bundó.
Ara passa un minut de 9:45 del matí, doncs en una història que ens recorda d'altres ocasions, TV3, que torna sent el centre de la diana, en aquest cas de crítiques que venen canalitzades a través de la premsa, sobretot editada a Madrid, però també amb comentaris que arriben des d'Andalusia i fins i tot de federacions andaluses a Catalunya, com hem estat explicant al llarg del matí, per un gag. El gag, insistim, es va produir aquesta setmana en el programa Està passant de TV3, del Toni Soler, és un programa diari de Prime Time, just abans de l'informatiu, abans del TN, i hi ha una secció que no sé si la fan diàriament, diria que no, ostres, ara no vull equivocar-me, però és una secció que fan habitualment, en què la Judit Martín, que és una de les millors improvisadors del país, i que és companya d'aquesta ràdio, li proposen que sigui una entrevistada estranya. O sigui, una cosa una miqueta, vull dir, insistim, en algun dia va fer el Floquet de Neu, un altre dia va fer la Barbie, un altre dia Batman, un altre dia Clara Ponsatí, que fa una setmana va generar les ires d'una part de Junts per Catalunya i de l'independentisme. Bé, el gag és ella sortint vestida de la Virgen del Rocío, bueno, vestida, és que clar, una de les, entre cometes, gràcies d'aquest gag sempre que es fa, és que cutreja. Sí, és a dir, que la disfressa és dolentíssima i que no hi ha... Bueno, dolentíssima, ara que no s'enfadin. Però vull dir que no és una cosa que diguis, home, hi ha un treball previ. En aquest cas és un cartró retallat, que ja es veu. I que ella no imita, perquè no, l'objectiu no és imitar, sinó desbarrar, diguem-ne, sobre aquests personatges, no? I va sortir de la Virgen del Rocío. I va durar 10 minuts l'entrevista, amb uns moments a l'inici com aquests.
Llevo 200 años.
Sí.
200! Ni 10 ni 8, no, 200 años. Sí. Sin poder echar un polvo como Dios manda. ¿Me explico? Porque yo sí. Solo de quitarme el vestido, ponerme, está ya se han quitado
pues la cara. Vostè no, a vostè no li ha de preocupar, vostè és una mare de Déu. Vostè no està per coses terrenals. Això és el que passava. Després, a veure, hi ha un... se n'en fot també de les aparicions marianes, bueno, en fi, parlen de tot, i en aquest cas de la sexualitat presumpta de la, diguem-ne, de la Verge. Surt allà amb un nenuco a les mans fent de nen Jesús, bueno. A partir d'aquí va haver-hi molta indignació. Vull només posar, en aquest cas, crec que la primera persona a criticar-ho va ser Teresa Rodríguez. Ho dic perquè a vegades es vincula la qüestió religiosa amb la dreta, i en aquest cas és una persona de l'entorn de Podem, ex de Podem i que ara és de l'Andalusia. Teresa Rodríguez, que va criticar en aquest cas l'andalusofòbia que havia vist a TV3 i que se n'enreien del deje, del parlar, no? Després s'hi van afegir molta altra gent, i entre els quals ahir Juanma Moreno, el president d'Andalusia, que va tuitejar dient: el humor és una de les senyes d'identitat de nostra tierra, però para tener gracia se hace con respeto y con cariño. Es una falta de respeto a Andalucía y a miles de andaluces y sus tradiciones. Espero que para pedir perdón sepan hacerlo mejor. I s'hi va afegir després la Federació d'Entitats Culturals Andaluses de Catalunya. També Lorena Roldán, del Partit Popular, va anunciar que ho portarien en demanda d'explicacions parlamentàries. Nacho Martín Blanco va dir que amb els catòlics i els andalusos tot s'hi va a la TV3, que no es veuria res semblant sobre musulmans o les tradicions de la Catalunya nacionalista. Vull recordar que fa just una setmana va ser el cas de Clara Ponsatí en aquest mateix espai, que va aparèixer amb l'acte d'eurodiputada, i van fer broma d'això. Ella deia que era el collar de la immunitat, com en l'Isla de Supervivientes, i això va fer enfadar molta gent. Vull recordar que Judit Martín va inventar-se un personatge extraordinari, que era una independentista esquizoide fa un temps durant els moments àlgids del procés. No sé si el tenim, el document aquest, perquè és un gag històric.
Desobediència, cremem aquest contenidor, ja! Però què dius? Que som gent de pau, que només som gent de pau? Home, que som la revolució dels somriures, eh? Ni un paper terra, eh? No hem d'ampliar la base, hem d'ampliar... Calla, calla, calla! Processista de merda!
Ninja. Era com Gollum, o sigui que les dues ànimes o les diverses ànimes li sortien i s'enfrontaven entre elles mateixes, no? Gairebé com l'exorcista, una mica també. I responent a Nacho Martín Blanco, que parlava d'això de que no, ningú s'atreviria si fossin les imatges catalanes, cal recordar que Judit Martín, que també és al Polònia, va fer un gag fa un temps també fent de moreneta a Montserrat i fent broma del nen Jesús i dels casos de pederàstia del monestir.
Quin honor que vulgui parlar amb nosaltres, moreneta. Vull dir, mare de Déu.
Montse, Montse ja em va bé.
On és el seu fill?
L'he enviat una temporada fora, de colònies.
Ai, com és això?
Home, vist el que feien aquí alguns monjos amb els nens, millor allunyar-lo i així evito disgustos, saps? Què? A qui busques? Mira que et tiro la boleta, esbarro el cap, eh?
Això li diu a un capellà que passa per allà, ella pintada de negre i allà asseguda a la zona de, diguem-ne, de Montserrat. Bé, amb aquesta introducció, no sé si voleu comentar alguna cosa, hi ha un inconvenient quan parlem de l'humor. Jo parteixo d'aquest punt de vista. Que és que mai ens posarem d'acord. O sigui, l'humor sempre és ofensiu per uns i humor per d'altres. I cada vegada que hi ha hagut aquest mateix debat, hem acabat al mateix lloc.
Això ve de Rubianes, ja, eh?
Sí, sí. Ui, calla, de Rubianes, exacte.
Rubianes,
no es va acabar, aquella història.
No, vull dir que ve de llarg. A veure, jo sóc del parer que és obvi que l'humor no té que agradar a tothom el mateix, ni que diguem, ha de sobrepassar potser alguna línia, no? Però titllar aquest gag on precisament es fonamenta en l'estracanada, o sigui, no fa repàs d'història, no...
Improvisació, que també jo crec que és un detall important, que no és un text que estigui escrit i treballat i que va buscar una cosa concreta, no?
Que d'això es desprengui a andalusofòbia, a mi em sembla molt excessiu, molt excessiu. Entenc que pugui haver-hi gent que no li agradi el gag, de la mateixa manera que no li va agradar el de Ponsatí, ni el de la Moreneta, ni el de qui sigui. Fins no fa gaire, i encara hi ha, diguem, espanyols de socarrel com Bertín Esborne i Arévalo, doncs, que fan shows, o en feien fins fa molt poc, on el masclisme, los gangosos i no sé què més eren l'estrella invitada, i no passava res, qui li semblava bé anava al teatre i qui no. I que, no sé, i d'altres, eh? El Club de la Comèdia, doncs, mentre durava, doncs també hi havia, diguem, referències de tota mena. A mi em sembla un excés, i em sembla un excés contaminat també pel període electoral. Jo crec que aquí el president de la Junta d'Andalusia, doncs, torna a aprofitar un cas de Catalunya, no?, l'excusa de Catalunya, per, jo crec que, vaja, que la gent andalusa que viu a Catalunya són els últims als quals se'ls ha d'explicar si hi ha aquí andalusofòbia o no n'hi ha, perquè fa més anys que la majoria dels que ara estan governant que són aquí, que han construït el país i que, vaja, que se senten molts d'aquí igual que els altres, no? Per tant, em sembla un excés per part dels polítics dels polítics andalusos. Certament, el programa fonamenta aquesta secció en anar diguem, per la corda fluixa. I de vegades ens agraden uns i de vegades disgusta els altres, però vaja, insisteixo, hi ha moltes sales que potser, i fins i tot hi ha televisions que fan programes d'humor molt rancis, fonamentats en estereotips, diguem, de fa, no sé, de just abans de que comencés això de la democràcia, diguem, no? Una cosa molt, 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 molt antiga. Mm-hmm. Tenen tot el dret a fer-ho i, per tant, qui no vulgui que canviï de canal. No?
Iva i Joan.
Sí, jo crec que el punt on probablement trobaríem o jo veig el perquè de l'enrenou, sí, que es crea cada cop que hi ha un gag, especialment reproduint tradicions d'Andalusia, també de Múrcia, el dona probablement el tuit que tu comentaves al començament, el de Teresa Rodríguez, que diu l'humor cap endins i cap a dalt, si no, és opressió. I jo crec que aquí hi ha un punt que explica molta part d'aquesta ofensa. El sentiment, real o no, de que es mira amb superioritat des de Catalunya a la resta d'Espanya i molt concretament al sud.
Mira, aquesta cosa és molt interessant, perdona un moment, Iva, aquí, i ara em segueixes la reflexió, perquè jo deia abans que diguem-ne, la indignació, l'ofensa o l'humor, o sigui, que caigui del cantó de l'ofensa, del cantó de l'humor, depenen no només del missatge, sinó des d'on s'envia aquest missatge, no?
Clar. Jo crec que aquest és el punt definitiu. Perquè és cert que venim d'una història de migració des del sud d'Espanya, de migració pobra, de migració amb unes condicions socioeconòmiques molt determinades, i que això, aleshores, quan es fa un gag respecte a aquesta població, sempre hi ha la sospita de superioritat. I, de fet, hi ha polítics i no polítics catalans que han exhibit aquesta mena de superioritat i han covat aquest caldo de cultiu. I, aleshores, això saps que sempre que fas una broma d'aquesta mena a TV3, sortirà aquesta... En fi, s'obrirà aquesta ferida. I, de fet, quan s'està produint el gag, el mateix Toni Soler, em sembla, sí, que és als 10 segons, sí, ja diu, aquí ens plouran les denúncies, sí, perquè ens estem ficant en un terreny molt complicat.
No recordo si diu...
Un
cap de mines, diu, perquè ell està com nerviós de veure. Que, clar, no sabem ben bé, perquè tampoc no puc posar el cap del Toni Soler, si s'està referint a la qüestió religiosa o la qüestió andalusa, no? Però, bueno, segurament el seu cap està veient tots els perills i tots els riscos, no? Que en aquell moment és conscient que hi són, efectivament, sí.
I després hi ha un altre punt que per mi diferencia molt, per exemple, el gag de la Moreneta,
sí,
respecte al gag de la Verge del Rocío, i és que al final, amb el gag de la Mare de Déu del Rocío, t'estàs posant amb un doc de... amb el dogma de fe essencial de l'Església Catòlica, que és la virginitat de la Verge. És a dir, no és el mateix per un catòlic posar-te amb abusos que hagin pogut fer persones de l'Església, mm-hmm, que posar-te amb un dogma de fe. Mm-hmm. I això jo crec que qualsevol que tingui dotzis de front ho sap.
Mm-hmm. No està ben vist aquest punt. Joan.
Bueno, dels dogmes de fe, me'n puc enfotre-me'n com dels dogmes de desfer. Vull dir que...
Sí, però això saps que ofens molt més.
Bueno, però, llavors és el mateix que no puc ficar Mahoma. Exactament igual. És a dir, llavors, clar, basta que una determinada comunitat humana brandi un determinat... una determinada estàndard, pancarta o eslògan perquè això sigui intocable. Al contrari, és el més criticable perquè es basa en la no raó. La fe es basa en la no raó. Per tant, tot el que no sigui raonable, si el raonable és criticable, el no raonable també. Perquè jo no sé si heu estat al Rocío. Sí. Llavors, allò és un altre món, eh? Allò és un altre món. Llavors, això, vull dir, és perfectament criticable. El que té l'humor, precisament, fins i tot l'humor cutre, l'humor àcid, no cal que sigui un humor intel·lectual, estil cabadià, és precisament poder criticar el que es vulgui i no recorrim al tòpic dels bufons, que els Reis tenien allà un tio que perquè els fiqués el dit a l'ull. Una mica com els emperadors romans, com els generals romans que portaven darrere un esclau que li diu que recolta que la glòria fuig molt ràpid, no? Uh-huh. Llavors jo crec que aquí hi ha una paraula que és la llibertat d'expressió. A mi el que em sobta de tot això és que sortia el president d'Andalusia.
De la Junta, sí.
A mi em recorda el que va fer l'ambaixador Logendio quan estava a Cuba per un programa contra Espanya a la televisió cubana. Exactament el mateix. Un ataque contra Espanya. Un ataque contra Andalusia. No, senyor. Això és una cosa humorística que t'agradarà o no t'agradarà. Que tu, al millor, si haguessis estat el guionista o el productor o l'actor o el director, l'haguessis fet o no. Però és una cosa absolutament banal. És absolutament banal. No canvia el món. Llavors estem amb aquesta cosa aquí, amb una vara de mesurar, a veure fins on pot arribar l'humor. És que la llibertat d'expressió i l'humor van de la mà, sempre. És que, si no, haurem de tornar als temps de la pre-il·lustració i tornar al Neil Obstad. Llavors, més que l'Església, que ha posat Neil Obstad, l'hauran de consultar els polítics.